Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Un estudi de l'Observatori Socioambiental de l'OPSAM detecta 828 habitatges buits a l'illa a partir de la informació del consum d'aigua dels seus comptadors. Predominen els edificis antics i els habitatges de grans dimensions. Entre les solucions que hi haurà d'ara en fase d'estudi, hi ha la possibilitat de reconvertir-los en habitatges més petits.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Entrem en matèria dels 2.300 habitatges analitzats per l'OPSAM. 828 podrien estar buits, així ho assegura a partir de les dades de consum d'aigua. La majoria, més de 600, presenten un consum zero. La resta, poc més de 200, un baix consum. L'estudi detecta diferències significatives entre municipis, amb una concentració a Ciutadella, Ferreries i Mo. El parc antic d'edificis anteriors a 1980 i especialment l'anterior a 1960 és el més representat. Sentim el tècnic de l'OPSAM, autor d'aquest estudi, Borja Pellejero.
Un 40% estarien per davall de 1960 i de superfície elevada, de 106 metres quadrats seria un 60%. Per tant, és un parc d'habitatge antic, gros.
L'estudi suggereix la necessitat d'intervenir en els centres urbans per revertir la degradació dels immobles i reconvertir els edificis de gran superfície en unitats residencials més petites. Núria Torrent és consellera d'Ordenació Territorial i Turística.
Una d'aquestes opcions és que habitatges grossos es puguin dividir més enllà de el que pugui dir el pla general del municipi. Jo faig una crida als ajuntaments que no apliquen aquesta mesura perquè era voluntària per als ajuntaments, que facin un acord de ple i s'adherisquin en aquesta opció.
La presentació de l'estudi ha format part de l'ordre del dia de la Mesa Insular pel Dret a l'Habitatge i a la Ciutat, que s'ha reunit avui de matí a Mo. Amb el problema de l'accés a l'habitatge com a principal preocupació, el Consell ha anunciat la seva decisió de convocar un concurs públic per a la compra directa d'habitatges per part de la institució. Ho ha explicat el president insular, Adolfo Vilafranca.
La idea i la intenció que tenim és adquirir habitatges construïts a Menorca, no? Per posar-los a disposició, que entraríem, si idees que entrin dins el circuit del lloguer estable.
Per altra banda, el Consell s'ha manifestat en línia amb els informes del govern sobre la declaració de Balears com a zona tensionada, una mesura que, diu, aconseguiria l'efecte contrari, expulsant molts habitatges del mercat. Seguim parlant d'habitatge perquè per aconseguir-ne un, aquesta obtenció i l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un factor de desigualtat. Oxfam Intermón hi ha posat xifres a partir d'una enquesta realitzada a finals de l'any passat. Un 30% de la població espanyola creu que no es podrà comprar una casa en el futur. La meitat de la població no pot estalviar. Un 35% arriben justos a finals de mes i un de cada 10 han de recórrer als estalvis per arribar-hi. I tot això afecta més les persones que viuen de lloguer. El 61% dels llogaters no poden estalviar. Els economistes sempre diuen que les despeses de la casa no han de superar una tercera part dels ingressos. I de bé, el 85% de la gent que viu de lloguer ha de destinar més d'un 30% del que cobra a pagar aquest lloguer i la resta de despeses de la casa. De fet, el lloguer és ara mateix una de les principals preocupacions dels illencs. La majoria de consultes que reben els professionals del Col·legi d'Administradors de Finques estan relacionades amb els contractes entre propietaris i inquilins. És el que s'han trobat aquest dimecres a la jornada de portes obertes que s'ha fet a Mo. Antoni Jaume és el president del Col·legi a les Balears.
Fins quan me puc quedar? Perquè tinc un contracte per un any, però me puc quedar per més o no? La llei quin dret me dona? O m'estan demanant pujar la renta amb una determinada proporció? Això ho he de suportar? És a dir, fins a on me poden pujar la renta? Aquest tipus de dubtes que moltes vegades coincideix amb propietari i inquilí, sabrà on estan els límits d'aquella relació contractual.
I la manca d'habitatge, precisament, és una de les qüestions que també s'ha tractat avui de matí en una trobada en línia sota el títol Menorca i el límit de l'aigua, cap a on va el pla territorial. Hi han participat, entre d'altres, el GOP i l'autor del pla territorial del 2003 i de la seva revisió posterior al 2023, José María Ezquiaga. S'ha explicat com la massificació turística afecta directament a la manca d'habitatge i també a la manca d'aigua, i s'ha abordat com els planejaments urbanístics han de garantir-ne el subministrament. En aquest sentit, els ecologistes han criticat els canvis que vol introduir el Consell en aquest PTI, que són permetre 23.000 noves places turístiques, facilitar la construcció de camps de golf i també autoritzar el lloguer turístic en sòl rústic. Ezquiaga ha assegurat que el pla territorial i, de fet, els planejaments urbanístics tenen l'obligació legal de garantir l'abastiment d'aigua.
Que la carencia de una garantía del abastecimiento de agua impediría objetivamente el desarrollar un plan parcial o un desarrollo con independencia de que esté contemplado en el plan municipal o en el o incluso en el plan insular. Eso es que es un hecho objetivo, la garantía de agua, ¿no? Y son ingredientes obligatorios en los planes urbanísticos y tienen una capacidad vinculante de limitante del crecimiento, ¿no? Y eso es objetivo y ahí no es que lo opine yo, es que hay mucha jurisprudencia que lo avala.
La xerrada en línia ha estat organitzada per l'empresa Nundo. La construcció de la desalinitzadora de Ciutadella ja fa 15 anys va comportar una de les majors destruccions de la praderia de Posidònia a l'illa. Per mirar de reparar aquest impacte, un equip de científics ha dedicat els darrers mesos a replantar aquesta planta marina protegida en la zona afectada. El projecte ha conclòs amb un cost de 80.000 euros. Està necessari recollir més de 1.100 fragments de Posidònia a zones com Cap d'Artruig. Feixos vius que, amb els temporals, la mà ja havia deixat anar. Un cop seleccionats, han estat fixats al fons marí amb ancoratges metàl·lics perquè puguin arrelar a les àrees desertitzades per les obres de la desaladora de Cala Blanca amb l'esperança de recuperar la praderia destruïda. Irene Estaún és coordinadora del projecte Artemis.
Per tenir una praderia en bones condicions com la que tenim a moltes zones de Menorca, han passat segles. Segles d'evolució i de no impacte damunt la Posidònia. Per això sempre dèiem que a l'hora de restaurar el principal objectiu que hem de tenir és no malmetre.
El Ministeri de Transició Ecològica acaba d'aprovar el Reial Decret de la Posidònia, un text que incrementa la vigilància d'obres de depuradores, desalinitzadores o infraestructures subaquàtiques, com la que va destruir 1.800 metres quadrats de praderia a Cala Blanca, com dèiem, fa 15 anys.
És l'objectiu. L'objectiu és que els projectes que ja es detecta d'entrada que podrien tenir impacte s'intenten reduir al màxim, o en tot cas, la darrera de les opcions és, si no es pot evitar l'impacte, que ja hi hagi previst unes mesures per minimitzar l'impacte o per restaurar.
Culminat el procés de replantació de la Posidònia, l'IMEDEA s'encarregarà ara de fer un seguiment anual de l'evolució d'aquest experiment en aigües menorquines. Precisament, Ports de les Illes aportarà 30.000 euros per donar suport a actuacions de conservació i protecció de la Posidònia. Aquesta aportació es fa en compliment de les mesures ambientals vinculades al projecte de reforma del Port de Fornells. Canviem ara de qüestió. Controladors aeris i treballadors de l'aeroport celebren que es recuperi el projecte per construir una nova torre de control convencional. Consideren que una vegada descartada la torre virtual, cal actuar amb celeritat perquè les instal·lacions actuals estan obsoletes i presenten deficiències importants que poden posar en perill, diuen, l'operativitat del trànsit aeri. Daniel Zamit és portaveu del sindicat USCA, majoritari entre els controladors, i lamenta que s'han perdut 3 anys intentant posar en marxa una torre de control remot que AENA, finalment, ha hagut de descartar.
AENA tiene que resolver el problema de Menorca cuanto antes, y la mejor solución en este momento y desde todos los sectores implicados es la construcción de una torre convencional. Entonces, cuanto antes lo hagan, mejor. Que el Senado empuja, mejor que mejor. Que nosotros empujamos, también mejor que mejor. Que las compañías también se deciden empujar, mejor que mejor. Pero AENA tiene que poner solución a la cuestión de Menorca, porque la torre, ya digo, la que hay a día de hoy, hace ya años que pasó su periodo de vida útil. Luego tienen que afrontar ese ese problema cuanto antes.
Els treballadors de l'aeroport els preocupen els terminis, i és que en cas que s'executi una nova torre de control convencional, passaran anys, diuen, fins que sigui una realitat. Ramon Carreras és el president del comitè d'empresa.
S'ha de fer un projecte, s'ha de licitar i s'ha de construir. Estem rellant que ja toca 3 o 4 anys, no ens els lleva ningú. Fins que no tinguis l'un nou, com passar amb aquesta travessia. I això és una altra cosa que a nosaltres ens preocupa i molt.
Precisament aquesta setmana han començat unes feines per assegurar les antenes d'aquesta torre de control. Recordem que el Senat va acordar ahir per unanimitat demanar a Aena que incorpori la nova torre de control al pla d'inversions per al període 2027-2031. També ahir, representants de Sumar i de Més per Menorca van traslladar al secretari general de Transport Aeri del Ministeri, Benito Núñez, aquesta mateixa reivindicació. Sentim Félix Alonso, portaveu de Sumar a la Comissió de Transports del Congrés, i Pablo Jiménez, de Esquerra de Menorca.
Ja sabeu que nosaltres portem anys lluitant per aquesta reivindicació. La veritat és que el propi secretari general ha deixat la porta mig oberta al dir que traslladarà aquesta inquietud sempre i quan els informes siguin favorables.
Hay una posibilidad de que se tome en cuenta la reclamación del pueblo o de la sociedad menorquina con respecto a la torre de Mahón.
Aena ha de decidir si inclou o no la reivindicació al nou document de regulació aeroportuària, el DORA, que s'ha d'aprovar de manera definitiva pel Consell de Ministres com a màxim el proper mes de setembre.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Els metges es manifestaran aquest dissabte a Mo per exigir millores laborals. La mobilització culminarà una setmana de vaga per protestar contra l'Estatut Marc que prepara el Ministeri de Sanitat. Els professionals es concentraran dissabte a migdia a partir de les 12 a la plaça de l'Esplanada i recorreran al centre de la ciutat fins a la plaça Miranda. D'aquesta manera volen fer visibles les seves reivindicacions per millorar la salut pública. I és que, tal com explica Claudio Triay, el delegat del Sindicat Mèdic de les Balears, tots serem pacients. Per això, demana la implicació ciutadana en les seves exigències.
No només és una manifestació que és per metges, sinó que està dirigida també a tota la població, a tots els pacients. Tots serem pacients algun dia. Per això també fem una crida nosaltres a la població de que es sumi en aquestes reivindicacions, perquè la fi i el cap és per la sanitat pública, per lo que lluitem tots.
Aquesta és la segona setmana que els metges fan vaga. Tenen previst aturar una setmana al mes fins al proper juny per pressionar el Ministeri a incloure millores en el nou Estatut Marc. La vaga d'ahir va obligar a suspendre 6 operacions, 152 consultes i proves diagnòstiques i també un centenar de consultes a l'atenció primària.
L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
Cada dia t'explicam l'actualitat de Menorca a El Dia Menorca. El Dia Menorca, de dilluns a divendres a partir de les 12 a IV3 Ràdio. El Dia Menorca. Fet a casa.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
Darrer minut per a la cultura. Parlem de la Galeria d'Art Hauser & Wirth, que estrena temporada el pròxim 25 d'abril. I ho fa amb una mostra de l'artista britànic Martin Creed. L'exposició inclou l'obra Work número 3891, Half the Air in a Given Space, juntament amb una selecció de pintures murals. Aquesta obra consisteix en una multitud de globus que ocupen la meitat de l'aire d'una sala amb l'objectiu de fer reflexionar sobre la relació entre les persones i els objectes i que els uneix dins d'un entorn compartit. Una altra de les escultures de Creed ja es va poder veure a Menorca el 2022. Ja de cara a l'estiu, la galeria acollirà una exposició col·lectiva de Rashid Johnson, que va fer una exposició a Menorca fa 4 anys. Ara, però, l'artista presenta Directionless, un projecte que parteix de la idea que vivim un moment de profunda desorientació. Una mostra que es podrà visitar fins a finals d'octubre. Amb aquest punt cultural arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. L'actualitat, però, recordin, continua aquí, a IB3 Ràdio.